l'antiga corona d'Aragó formava clarament un bloc que volia la construcció del que en diríem una Espanya moderna, diferent del que era estil del que havia estat Holanda. Aquest era el plantejament que es feia, que això és el que seguia doncs, el Feliu de la Penya, el Sebastià Dalmau, tota aquesta gent, que eren, podríem dir, els moderns. Però això ho veien més possible amb la dinastia dels Àustria, que tindria acord amb Gènova, amb Portugal, amb Anglaterra, amb Holanda, que no pas amb la dinastia dels Borbó, que lògicament seguiria el pacte de família en França, que això és natural. Ara, en aquells moments, també cal dir-ho tot, quan va morir Carles II, va venir Felip V, i aquí se'l va acceptar, i va reunir corts i va reconèixer totes les llibertats i constitucions de Catalunya. Després ho van complir, això és una altra cosa. Però a l'entrada no hi va haver oposició. Va ser després, en el moment en què la política internacional afecta molt i ens fa mal. Ens fa mal perquè nosaltres vam creure amb la paraula dels anglesos que ens van abandonar miserablement a la venjança de Felip V. I jo comprenc la venjança de Felip V. Si ell havia guanyat, doncs havia guanyat per la força de les armes, que és el que diu el decret de Nova Planta, oi? Havent guanyat les meves armes, això, a mi em toca ara imposar govern. Per tant, el d'abans, res, tot s'ha acabat, i ara es farà el que vulgui el rei. Ja està. El que vulgui el rei, i el que es deia en castellà, la última raó de los reyes, que eren els canons. Jo encara he vist canons en el museu a París, en el Panteó, que posa última ratio regio, la última raó dels reis. Són els canons.
Senyor Monasterio, i vostè, què en pensa del país, de Catalunya? Vostè el veu des d'una altra perspectiva, que és...
Sí, una altra perspectiva, perquè jo estic entre tres autonomies molt còmodament. La meva, la del País Basc, l'aragonesa, la família, tots els fills són aragonesos, tinc família allà, i la catalana, que m'hi trobo aquí molt, molt bé, molt feliç i molt còmode. Bueno, i aquests problemes, diguem, els problemes radicals, tant allà al País Basc com aquí, no els entenc, no els entenc. Jo penso que darrere de totes les reivindicacions que es poden fer, hi ha l'economia. Jo penso que els pobles es mouen per viure millor, no pitjor. Si a mi m'asseguren que una Catalunya independent, la renta per càpita, que ara és 1.300.000, ha de pujar a 2 milions o 3 milions, jo em faré independent.
Mira, això
però per viure pitjor no.
Això és de que et diré. Hi havia una persona que era ministra en aquells moments a Madrid que et deia, mira, José María, mientras los catalanes seáis ricos, no seréis independientes. Quan fossin pobres, sí, perquè no et voldria ningú. Clar, què ha passat amb el colonialisme? En els països pobres els abandones. Que fa... Ara, allà en pots treure suc. No els abandonen, eh? Doncs bé, nosaltres no tenim cap afany imperialista i el que volem és conviure tranquil·lament amb els altres. Començant el que deies, per l'autonomia aragonesa. Tants segles van viure bé catalans i aragonesos, i catalans i valencians, i catalans i mallorquins, per què han d'anar ara amb enveges i coses i enfrontaments completament fora de lloc? Això són coses manipulades. Sí. La guerra aquella que dèiem de 1714 també era manipulada des de fora, i de l'any 36 aquí, de tant trist record, també va ser manipulat per grans potències des de fora. I això ho hem de vigilar molt, Hem de vigilar molt. Aquesta vergonya per tots que passa a Bòsnia, i que avui hauríem de ser tots solidaris amb Bòsnia, perquè és realment l'exemple del que no ha de ser. Tenen la gran culpa les grans potències que hi ha darrere. Clar, i vas veient de seguida que darrere de Sèrbia hi ha Rússia, i darrere de Croàcia i Alemanya. I fan servir aquests peons, que entre ells es barallen, entre ells es maten, i jo de quan en quan surt això, la ONU i l'OTAN i la Unió Europea tirar alguna bomba que altra, I no és manera, No és manera.
Sí. Bé, jo faig col·lecció, hi ha gent que fa col·lecció de cellos, altres de pins, jo faig col·lecció de guerres. Des de Jesucrist fins ara tinc comptabilitzades 5.250 guerres.
M'agradaria que s'acabés aquí la col·lecció.
Exacte.
El senyor Monasterio, hem de puntualitzar-ho per la gent que potser no ho sap, té bon coneixement de causa amb aquest comentari, no? Vostè ha estat relacionat amb l'exèrcit durant molts anys.
Sí.
I ha tingut un càrrec important.
Però vaig arribar a coronel.
Sí.
I sí, el tema de les guerres, pues, l'he estudiat, ens ho feien estudiar, naturalment.
Clar.
I he vist això, que agafes una calculadora i toquem a 2,6 guerres cada any. Són les que tenim, perquè s'acaba una, s'acabarà la de Bòsnia, i sortirà un altre.
I veus
la història, veus que es repeteix.
Que no resolen res. Les guerres no serveixen per resoldre res.
Res.
I aleshores ve un moment que la gent s'hauria de ser més intel·ligent i plantejar que s'ha d'acabar amb les guerres, com s'ha d'acabar amb la fabricació d'armament. Són coses òbvies. Precisament la Unió Europea va començar amb l'any 46 amb la voluntat d'acabar amb la fabricació d'armament pesant a Europa. Això va ser la primera, aquella comunitat del carbó i de l'acer. Precisament es feia per això, eh? I és una pena ara per a Europa que en lloc de donar un exemple al món no l'haguem donat. No és tampoc culpa dels europeus, entenem tot. Hi ha circumstàncies que ho mouen, però jo crec que hauríem de ser més valents, tenir uns objectius més senzills i que aquests fossin la feina nostra, que és aquesta, la convivència i la pau entre tots els pobles i totes les persones.
I a part de coronel, bon compositor. Ha estat el creador, el senyor Monasterio, del Meu Avi, entre d'altres. I ara acaben de presentar els 30 anys de Cavall Bernat amb un compacte.
Sí,
hi ha alguna cançó que es pogués fer servir per posar punt i final a aquesta hora i que encoratgés que... En fi, que ens poden escoltar des de qualsevol punt d'Europa i Amèrica.
Encoratjar, perquè és el meu avi, no? O bé la Bernada Lucas, aquesta més aviat és una cançó nostàlgica, la història d'un amic meu que es deia Lucas, però vaja, és una cançó tendra.
La balada d'en Lucas, la 14.
Sí, 14, sí. A mi m'agrada molt aquesta cançó i agrada molt a tothom.
Farà alguna cosa per celebrar la diada? Avui.
Bueno, avui anem a fer un concert al Pla de Santa Maria. I allà, pues, farem el que acabi de fer, no? Segurament, o sigui, farem una cantada especial per ser la diada.
Molt bé.
A vegades et demanen els segadors, quasi sempre. Molta gent. No sé per què. No ho sé, perquè som els únics grups musicals, els habaneros, que ens demanen els segadors. Vull dir que si anés al sopar de cabra a fer un concert, no els hi demanaria els segadors.
No us estranyis, perquè us comuniqueu molt bé vosaltres amb la gent, i allò que ells senten i demanen és el que us demanen a vosaltres.
Però clar, l'estil nostre és el calellanc, i a Calella tots els grups d'habaners procuren mirar-se a Calella, que allà va néixer els cantants d'habaneres i... I allà mai han cantat els segadors.
No, és que els segadors era un himne oficial.
Sí.
No era una cançó popular, eh? Exacte. Era un himne oficial. Més aviat la gent cantava aquest dia la Santa Espina, posem per cas, aquest dia la Senyera. Però els segadors és un himne oficial. I jo crec que a vegades l'ús de la bandera, com l'ús de l'himne, ha de quedar molt situat en els actes oficials.
Yeah.
No és que tinguin, no siguin populars, és que cada un és una cosa. Mira, a vegades quan et diuen, Catalunya perquè feu l'11 de setembre i no fem Sant Jordi. No, no, és que fem l'11 de setembre i fem Sant Jordi, eh? Però el dia que Sant Jordi fos festa oficial, tothom a l'autopista, eh? S'acabava la festa, eh? Ja no hi aniria ningú pels carrers comprant roses i llibres i això. I aleshores és molt bo que la gent ens ho prenguem a la valenta, que nosaltres agafem la festa mitjoreta, una hora, la que vulguis, el dia de Sant Jordi, i que avui sigui una festa oficial amb record d'això, d'una data històrica que al mateix temps és reivindicativa. I a mi em sembla que també és bo també recordar avui a tota aquella gent que ens poden escoltar que estan escampats pel món. A vegades quan es diu són catalans tots que viuen i treballen a Catalunya. Home, hi ha molta gent que viu i treballa fora de Catalunya i són més catalans que els d'aquí, eh? I això val la pena que ho recordem sempre. Els que
aquesta va ser una frase molt desafortunada, eh?
No, era una frase, ocasional. Ocasional. Per dir, volia explicar que els mateixos drets que els catalans de família els tenen aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya. Això és cert. Jurídicament sí. Ara, el sentiment és una altra cosa. Jo sempre dic, són catalans totes aquelles persones que en volen ser. Ja està. Tan senzill com això. Els que en volen ser.
M'ho han preguntat a mi i jo dic, és català tota persona que pensa en català, que resa en català quan resa i que compta els cèntims en català, 40, 50, 60. Per mi aquest és un català.
Sí, ara, però hi ha persones que ja ho
seran. És català tot aquell que treballa i viu a Catalunya? No, perquè per la mateixa raó, un català que viu i treballa a Sevilla no se sent andalús, que al contrari, està sempre reivindicant jo sóc català, i amb molt d'orgull. Mai dirà que és andalús.
Molt bé, senyor Monasterio, i senyor Hinó, moltes gràcies. 70 i 77 anys.
77.
Amb la visió que donen.
Fa molta il·lusió poder celebrar la diada en
pau. Per mi és un crio, vostè.
Clar.
Vigés la meva perspectiva.